L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
A tothom, molt bon dia a tothom. Dèiem, estem a 19 de març del 2017, són les 12 i 5 minuts gairebé del matí, i això és l'Ajuntament a casa. Aquí torna aquest programa després de gairebé un any i 9 mesos fora d'antena. Ara ho repassarem una mica. D'entrada, em presento aquí l'Òscar Palau, tal com ja era abans d'aquest parèntesi que hi ha hagut. Avui els controls tècnics tenim novetats, perquè tenim el Bernat Hernández i el Gerard Cabal, que s'estrenen en aquest programa, i els donem la benvinguda. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. I el Gerard Bosch, doncs, aquí de supervisor d'ells i en general de la ràdio d'aquest nou transatlàntic que hem posat en marxa de fa poques setmanes. Estem en uns dies històrics per aquesta casa, per l'Espluga FM Ràdio, perquè recordem, doncs, que van reprendre les emissions el 13 de febrer amb un programa, doncs, pilot que es va fer amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, i el 4 de març oficialment es van estrenar, doncs, tant la tornada de les emissions regulars com aquests nous estudis des dels quals us parlem avui i que us convidem a visitar si podeu, perquè realment això fa molta patxoca i ha quedat fascinantment bé. Ara ho repassava, ara ho dèiem, l'última entrevista amb l'alcalde de l'Espluga la vam fer el 21 de juny del 2015. Ha passat ben bé un any i 9 mesos, gairebé 2 anys. L'últim debat es va fer el 28 de juny i hi va haver una aturada que ha durat això, 20 mesos, de les emissions d'aquesta casa, que avui, doncs, sortosament podem reprendre. Us direm també que en aquests últims mesos, abans de reprendre les emissions, doncs, hi ha hagut una nova fórmula que s'ha aprovat des de l'òrgan de gestió d'aquesta casa, que ara també li preguntarem a l'alcalde com funcionarà tot a partir d'ara, però en tot cas aquest programa, l'Ajuntament a casa, a partir d'ara tindrà com una nova fórmula que constarà de 3 modalitats, diguéssim una cada mes, en blocs de 3 mesos, per dir-ho així. El primer mes, avui, comencem, doncs, el cicle, per dir-ho així, amb una entrevista a l'alcalde d'una hora i mitja. Pararem al mig per fer notícies, no patiu, que passa que no tindrem encara publicitat perquè tot està d'una manera molt incipient i encara no tenim publicitat. Esperem, doncs, aquí fem una crida que la gent, doncs, s'apunti a anunciar-se en aquestes zones. En el segon programa, doncs, constarà d'una entrevista de mitja hora al cap de l'oposició, el Jordi Miró, seguida d'un debat entre els grups d'una hora, i el tercer cicle tercera modalitat d'aquest nou cicle serà un debat d'una hora i mitja entre els 3 grups que hi ha representats a l'Ajuntament. Això és tal com funcionarà a partir d'ara, i us recordem que, com sempre, teniu les portes obertes d'aquesta emissora, tant per ser aquí, com us deia ara fa un moment, físicament, si voleu pujar, doncs, a fer un cop d'ull, aquí estem. Si voleu, doncs, intervenir a través del telèfon, doncs, teniu els micròfons oberts també, doncs, el 977, recordem el programa, que és el número de telèfon, que és el 977 87 0076, i, doncs, qui vulgui també, doncs, a través del Facebook tenim una plana magnífica de l'Ajuntament a casa, una altra plana magnífica que és de l'Espluga FM Ràdio, doncs, on podeu, doncs, si voleu, escriure la vostra pregunta, el vostre comentari, el vostre suggeriment que li vulgueu fer venint a l'alcalde, sigui avui en directe durant aquest programa o sigui, doncs, al llarg de les properes setmanes, i, doncs, ho anirem recopilant el que ens poseu allà i ho transmetrem a l'alcalde o als grups o al cap de l'oposició el dia que toqui programa amb ells. Recordeu també, en tot cas, que aquest programa quedarà gravat i quedarà penjat a la plana web de l'emissora, de l'esplugafmradio.cat, i el podeu escoltar, el podcast, el podeu baixar-vos i us el podreu escoltar sempre que vulgueu, com de fet ja molta gent feia abans de l'aturada, i, doncs, ho podreu seguir fent. Bon dia, senyor alcalde.
Bon dia.
Ja acabo,
senyor,
ja tota
conductor de programa.
Tota aquesta prèvia, però l'havia de dir, i benvingut a casa.
Molt bé, gràcies.
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Una gent que hi ha dedicat moltíssims esforços, que ha sigut capaç de posar-hi tot allò que sabia, i unes institucions, la Diputació, l'Ajuntament i tota la gent que hi ha col·laborat.
Però la il·lusió de la gent no es compra. La il·lusió de la gent és la que farà moure tots els botons
d'aquesta casa.
I també aquest compromís de l'Ajuntament i de la Diputació que es completa amb el compromís de tots els col·laboradors.
L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Sentíem una pinzellada molt breu del que va ser doncs, l'acte d'inauguració dels estudis ara fa 15 dies, el 4 de març. Aquí mateix on sèiem aquell dia doncs, tota una gentada. Va venir el vicepresident de la Diputació, hi havia doncs, el president de l'Espluga Audiovisual, el Xavi Lozano, hi havia l'alcalde. Alcalde, ha costat molt arribar fins aquí. Per què?
Ui, ha costat molt perquè s'han barrejat moltes coses. Jo crec que se fa difícil, vull dir, tu abans m'ha demanat, parlarem d'aquest tema, no? I jo pensava, i què diré, no? Vull dir, evidentment jo no tinc cap intenció de reobrir res, vull dir, sinó de tancar, vull dir...
Ni nosaltres, El que passa és que creiem que és obligat...
Que sí.
És obligat el primer dia, després de prendre les emissions, doncs, d'explicar a la gent què ha passat i ja està.
Hi ha tot un seguit de circumstàncies, algunes, doncs, institucionals, altres personals, altres, doncs, conjunturals, també de fets que feia molt temps que es parlaven i que es anaven dient, i al final, doncs, això arriba un dia que es produeix una tancada de l'emissora i doncs, després això està amanit amb una part important també amb eleccions per entremig, ja tot un seguit de coses que ho van complicant i doncs, tot plegat doncs, no vam ser capaços en cap de les parts doncs, de trobar quin era el desllorigador per poder tirant davant això, no? Vull dir, a últim moment doncs vau aparèixer dues persones, tu i el Joan López, que doncs vau fer aquest paper de mitjancers per poder acabar doncs d'acostar les posicions, cadascú va haver de fer les seves renúncies, com sempre passa en aquestes coses, i doncs al final aquí estem. Jo crec que això és el que té valor i el que en definitiva compta, no? De que siguem capaços doncs també d'aprendre i cadascú que en faci la lectura seva doncs a nivell particular o a nivell de grup o a nivell d'institució, però sobretot que aprenguem doncs què és el que ha passat i què és el que no hauria de tornar a passar. Conscients de que que s'obre una etapa nova, vull dir, com altres que s'han anat passant, vull dir, jo tampoc, vull dir, en el moment que pateixes, això és quan algú et fa mal, pues que en aquell moment és molt dolorós, no? Després dius, jo quan ja ha passat un temps i ja no em fa mal, segueixo recordant aquell dolor, no és veritat, no? Vull dir, la gent, les coses ens fan mal en aquell moment o ens qüestionen o ens posen en entredit en un moment determinat, després quan el temps passa hi ha una perspectiva i crec que això és el que anirà passant, no? Vull dir, si tu vas veient la història, evidentment no hi havia hagut cap situació tan conflictiva, però com passa amb totes les entitats, amb tots els grups organitzats que hi ha sempre, doncs que hi ha pujades, baixades, moments més àlgids, moments més baixos, i doncs aquí doncs vam arribar a tocar quasi bé el cel amb la punta dels dits i doncs en un moment determinat vam baixar doncs fins baix a terra i la colada va ser molt forta, però doncs ara el que hem de tornar a fer és a reprendre, intentar construir. I sapiguem que almenys en aquesta etapa inicial doncs, ens costarà una mica, no? Vull dir, no se n'ha resolt perquè hi ha d'haver encaixos que s'hauran d'anar fent per part de tots. Vull dir, jo intentarem contribuir tots plegats i amb la part que represento d'Ajuntament i equip de govern, primera, de serenar-nos, que penso que això ja ho hem fet, de dir, escolta, baixem tots a un altre pla i després de dir, siguem capaços de solucionar. I també d'intentar, potser, a vegades, o sigui, les xarxes socials, que són una cosa que avui són imprescindibles i que van molt bé, alguna vegada també emboliquen, no? Perquè són comentaris molt freds, no hi ha l'expressió de la persona, i tu al final quan te pregunten has de contestar...
Que han complicat les coses? Les
alguna cosa... No,
algun comentari
jo,
que s'hi ha fet?
Jo penso que fins i tot per part meva. Jo no penso tant amb els altres, sinó penso amb el que jo he fet o he deixat de fer. Jo ara no tinc ganes d'obrir una altra vegada. Jo intento reflexionar sobre el que nosaltres pues, podíem haver fet d'una altra manera i jo penso que... quan hi ha la relació personal és molt millor que no pas aquestes coses. I passen coses, no? Vull dir, jo crec que hem de afinar aquest tema i hem d'intentar trobar també espais doncs, de diàleg, de veure'ns i de poder fer les coses amb més cara a cara que també és més difícil, i a més, bueno, normalment acabes arribant a acords, no?
Creu, en aquest any i mig llarg, creus que la gent s'ha donat realment, vull dir, si ha servit per alguna cosa això, anem a parlar de coses en positiu també, perquè la gent s'adoni de la importància de la comunicació local i d'un mitjà com aquest, que ara ho deies, havien tocat el cim, i jo crec que el tornarem a tocar, si no és que ja hi estem de camí. Doncs que la gent, fins que no perd una cosa, no se n'adona de la importància que rau, i la importància d'un mitjà de comunicació com aquest en la vida de l'Espluga.
Nosaltres hem percebut molta gent que et deia que trobaven a faltar la ràdio. Això, la ràdio és un element molt consolidat, l'Espluga FM Ràdio està molt consolidada aquí a l'Espluga, es va fer una feina molt ben feta, vull dir, bueno, que deies tu a l'inici del programa, no? Només cal veure el que hi ha aquí. Això no hi ha cap ajuntament que s'atreveixi a fer-ho si no és en resposta a una situació. És a dir, seria impensable que un dia un ajuntament, jo no vull posar cap nom perquè no sembli, no? Que té una emissora pues que va fent no sé què, va tirant no sé què, pues es plantegi fer una inversió i unes instal·lacions com les que aquí tenim, no? Vull dir, el que aquí hi ha és, en definitiva, el reflex del camí que s'anava portant, perquè si no t'ho planteges, vull dir, seria incoherent, no? Vull dir, bueno, vull dir, no sé, vull dir, imagina que nosaltres ara féssim, no sé què dir-te, no? Vull dir, no, un exemple, no sé, que féssim un estudi cinematogràfic de gravació de pel·lícules, no?
I dius, per què, no?
I l'Ajuntament de l'Espluga ara, que se li ha perdut a fer un estudi cinematogràfic de filmació de pel·lícules, no? Vull dir, que hi ha algú que fa pel·lícules, vull dir, no, vull dir, el que hi ha aquí respon a una dinàmica que hi havia aquí a l'Espluga amb una sèrie de gent que s'ho va treballar moltíssim, que va fer tota una vida, i que van confluir doncs una gent que s'ho estimava, que ho creia, que hi treballava, amb un ajuntament que va tenir sensibilitat per arribar-hi, no? I aquesta definitiva. Per això, potser també dol molt quan et sents a dir que tu no vols la ràdio, no? Dius, escolti, jo, em sembla que de la ràdio no hem de demostrar res. Dir, ens podem, no, això no vol dir que no ens hàgim equivocat amb comentaris, no ens hàgim equivocat amb plantejaments, amb situacions, això no té res a veure amb el tema de la negociació, però la ràdio, hi ha tot un seguit de gent que des de l'inici, qui som, que en moments determinats no hi hem estat involucrats, però que doncs, des de l'equip de govern que jo represento, des del primer moment, amb la gent que hi havia el primer moment i sempre, ha sigut un continu pues, alentar i un continu seguir una trajectòria, no? Vull dir, bueno, vosaltres tireu, que nosaltres ja us acompanyem, no?
I ha costat arribar fins aquí, perquè són 15 anys pràcticament d'obres, no?
Sí.
Vull dir que ara s'ho hem donat pràcticament per acabats els estudis. Per
bueno, això jo crec que tampoc la tecnologia és sempre canviant i segur que seguiran inversions, però home, la infraestructura que en aquest moment almenys tenim, la caixa que en aquest moment tenim, és una caixa molt maca, no? Vull dir, una caixa molt potent, aquest estudi en el que estem ara, en fi, vull dir, això que deies tu, que la gent ho vingui a veure, no? I sobre la gent que provi de cridar aquí dintre i es donarà de lo poc que ressona. Vull dir, no és el millor lloc per venir a fer crits, no? Perquè queden molt apagats, no?
Bueno, aquest programa esperem que no n'hi hagi de crits.
No, vull dir que l'ha sentit de l'aïllament, no?
En tot cas, també, si per una altra cosa ha servit això, que també ha portat certa controvèrsia, i vosaltres també s'ha de dir que al principi potser us hi resistíeu, és a una semiprofessionalització de la ràdio. Com, vull dir, perquè s'ha contractat una persona, doncs l'Eloi Roca, que és el coordinador doncs, de l'emissora, també hi ha doncs, el Marc Roca, que se n'encarrega doncs, com el tècnic, per dir-ho així, destinat a coses de l'emissora, tot i que entenc que també fa altres coses per l'Ajuntament, però vull dir que s'han destinat unes persones a que això funcioni. Aquest ja és el model de futur ja definitiu?
No, jo crec que aquest és una, aquesta era una reivindicació que hi havia per part de la gent de l'Espluga FM Ràdio i que en part, doncs, en aquest sentit, doncs, ha canviat, però ja havia canviat abans d'aquest, o sigui, podíem, per arribar amb aquest fet en concret, ja havíem arribat abans, o sigui, no, vam allargar-ho molt més el temps quan ja amb això ja estàvem d'acord, no? Vull dir que no era
no
hi vam arribar al final,
obstaculitzar al final.
No va ser, en el procés de negociació ja hi havia hagut un punt que vam dir, doncs d'acord, no? Doncs vinga, fem això, no? I després, tot i així, doncs no va ser suficient per arribar al final, no? Jo vull deixar clar que el Marroca no és un treballador de l'Espluga FM Ràdio, vull dir, perquè en el moment també es va dir, i la Laia, no? Vull dir, no, el Marroca, en aquell moment, ell estava en un tema d'un un pla de treball de l'Ajuntament des del SOC, i per tant es va semblar que era oportú que estigués aquí. Després hi col·laborarà com una persona externa que farà doncs, el manteniment que necessiti la ràdio, però la persona que aquí hi ha és la figura d'aquest coordinador que en aquest moment doncs, és l'Ola Roca. No?
Uh-huh. També ha canviat la fórmula de gestió. Jo parlo des de fa des de l'última vegada que vam fer aquest programa, per dir-ho així, de fa gairebé 2 anys. El patronat de la ràdio, com a tal, ja no existeix, ara existeix un organisme de gestió i control. Com canvia això la manera de funcionar l'emissora? Per quins òrgans es regeix?
Bé, en aquest moment, d'alguna manera, el patronat el que feia era incloure gent aliena a el que era la pròpia composició política de l'Ajuntament. O sigui, hi havia els representants polítics, però també hi havia doncs, representants, en aquest cas, doncs, de la gent de l'emissora, no? Vull dir que tenien tenien veu i vot en la situació, no? En el format actual doncs és absolutament un control municipal, 100% dels grups municipals, evidentment amb presència i, doncs, i veu de la gent de tant de l'associació com del propi coordinador, però el vot, o sigui, tota la decisió és absolutament municipal, no? Uh-huh. O sigui, l'altre dia que parlava doncs, una mica amb en Javi, deia, no? O sigui, que aquest jo crec que és un dels temes que hem perdut, no? I que l'Espluga FM Ràdio era de la gent que feia ràdio, en què l'Espluga FM Ràdio és municipal. Diu, sempre ha sigut municipal, és cert. Uh-huh. Però en aquest moment l'Ajuntament pot exercir un control que sempre l'hauria pogut exercir, però que mai no el feia, no? Uh-huh. Era, en aquest moment, és més polític, diria.
Potser l'Ajuntament s'ha donat de...
L'hem portat cap aquí, també.
Del que tenia les mans.
No, jo crec que l'hem portat cap aquí. En aquest sentit, almenys per mi, pel que a mi no m'agrada. Uh-huh. O sigui, allà on som no és el que a mi m'agrada. Vull dir, jo, des del meu punt de vista, ara parlo, David Rovira, David Rovira, a mi doncs, m'agradava més l'altre model. Però, escolta, les coses van evolucionar i són com són. Vull dir, per tant, no, vull dir, ara no discutirem una altra vegada si a mi m'agrada, em deixa d'agradar o no sé què, no? I el que dic és que, d'alguna manera, ara, aquí l'Ajuntament, en un moment donat, pot dir, escolti, pany i forrellat, això portarà les conseqüències que porti. Uh-huh. Però és absolutament... Dius, abans també sí, però no.
És, vols dir que serà més intervencionista ara l'Ajuntament?
No, no, jo no crec.
Contra la teva voluntat?
No.
El que dius,
nosaltres no intervindrem, no ho hem fet mai. No. Uh-huh. Però, evidentment, hi ha una persona que fa aquest paper de coordinador que és aliena a la gent que farà la majoria de coses dels programes i que és un entremig. Abans això no hi era. Uh-huh. Això no hi era, no? I abans, o sigui, dius, sempre has hagut de parlar en el cas amb el Javi, no? Com a director
que era
el seu dia,
es
diu coordinador, no? Uh-huh. Vull dir, però és diferent, no? Vull dir, ara representa que hi ha una figura entremig, no? Hi ha l'Ajuntament, una figura que està col·locada aquí, i després la gent que vulgui pues, fer ràdio, però sempre haurà de passar per aquest coordinador, no? Això abans, dius, home, sempre passava pel Javi, sí, però ara representa que el que faci l'associació passarà pel Javi o pel coordinador, pel el president que ells tinguin, però a més ha de passar per aquest coordinador, no? Això abans ho passava.
Mm-hmm. Però el coordinador una mica serà com a la veu de l'Ajuntament, per dir-ho així, en aquest del dia a dia.
Sí, no, vull dir, a veure, és la relació, però la relació que tenim amb ell, vull dir, nosaltres, jo no li penso passar consignes polítiques, no ho he fet mai i no ho penso fer ara.
Mm-hmm. En tot cas, en tota aquesta qüestió de la ràdio, curiosament, els grups de l'Ajuntament heu anat tots junts.
Jo crec que això és el que havia de fer reflexionar a l'altra banda, no? O sigui, en aquest tema era molt fàcil per part de l'oposició posicionar-se en contra de l'equip de govern. En fi, té una lògica, no? Vull dir, a poc que tu no estiguis en situació de veure que hi ha algo que no acaba d'encaixar, és més fàcil de dir, escolta, ara ens mantenim, mica, l'equip de govern que tiri, que es desgasti, que faci, imagina't, tot això fet només des de l'equip de govern. Jo crec que hem tingut un desgast als grups i l'equip de govern també, especialment perquè és el màxim responsable amb aquest tema, i dir el contrari no seria fer una bona valoració, però evidentment el desgast seria molt superior si a més del que has de suportar d'un grup que és el que fa negar ràdio en realitat, doncs al final la porta ha de tancar, tens l'equip de govern que et va xinxant dient que no sé què, que no sé quantos, no? Vull dir, nosaltres el fet de tenir aquest govern vol dir que el plantejament que es feia des de l'Ajuntament no era desencertat i que de seguida vam evolucionar, per això et deia, el tema de tenir en aquell moment una persona semiprofessional aquí a la ràdio no va ser al final de la negociació. Ja hi havíem arribat aquí. Vull dir, quan negociem l'equip de govern amb l'oposició, al final doncs, venga, doncs cedim amb això, no? I en canvi el tema s'allarga moltíssim amb el temps encara, malgrat que això ja estava, que era un dels elements importantíssims, no? I que evidentment canvia el futur, com ara dèiem, no?
Bueno, en tot cas, recordem, només perquè la gent recordi com ha quedat això, que ara els que eren els antics col·laboradors de la ràdio, la majoria han quedat integrats dins una associació legalment doncs, establerta que es diu l'Espluga Audiovisual, i que doncs, tots els seus membres han signat, o l'associació com a tal ha signat un conveni doncs, amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament és el propietari doncs, de l'emissora.
Sempre ho ha estat el propietari.
I l'Espluga Audiovisual doncs, diguéssim, en pot fer ús i té la seu aquí i doncs, fa els programes, doncs, li dona contingut sota la supervisió per divisió d'un coordinador, que és una persona contractada per l'Ajuntament, que sí. És qui supervisa... Tota...
Bueno, no és ben bé contractada, és un freelance. Val. És una persona que fa un servei, eh? O sigui, una persona que factura a l'Ajuntament, però no és una persona en plantilla de l'Ajuntament.
I que en el seu dia s'havia dit que tant de bo pogués ser de l'equip actual, però no es va poder arribar a un acord. No sé si en el futur també seria desitjable que fos de...
Jo crec que això ho anirem veient.
Ja es anirà veient. Molt bé, doncs, escolta, seguim. Anem amb altres temes.
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Escolta, ara seguim, ara ho dèiem, però seguim un fil. Ara dèiem que amb aquest tema doncs, els grups de l'Ajuntament han anat units, però gairebé és l'únic de tema. Amb la resta, no sé com estan ara mateix les relacions amb l'oposició, perquè clar, recordem que venim d'un inici de legislatura doncs, complicat, perquè doncs, hi va haver un pacte en què es va deixar l'oposició el grup que havia estat més votat. Com estan ara mateix les relacions dins de l'Ajuntament? Els plens són tensos o s'ha doncs, suavitzat?
No, a veure, jo crec que tu dius que és l'únic amb què estem d'acord. No és cert, si tu mires el que vam votant en els plens i el que fem, hi ha moltíssimes coses que votem per unanimitat, no? Com ha passat sempre, eh? Vull dir, no, això no és nou, això no vol dir que, evidentment, l'oposició fa el seu paper, qüestiona temes que fa l'equip de govern, que és el normal que ha de fer, i l'antic de govern doncs, intenta doncs, respondre i donar solució a aquests temes que se'ns plantegen doncs, que creiem que tenen raó i d'altres que no. Vull dir, jo crec que estem
en
un tema normal. Potser, jo crec que tots plegats també hem suavitzat una mica el to, eh? Vull dir que hi ha moments una mica tensos amb algunes coses, no vol dir que hi hagi temes de fondo amb el que estiguem en desacord total, vull dir, però jo crec que això forma part de la normalitat.
El pacte de l'equip de govern funciona bé amb el regidor recordem d'Espluga Viva, l'Antoni Vendrell, bueno, que va deixar Espluga Viva, de fet.
Jo estem molt contents, vull dir, la veritat és que l'Antoni és una persona que... no sé, a veure com ho dic, l'Antoni pot semblar en algun moment que és la persona que té una manera de fer doncs diferent, potser no és estàndard, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Però t'he de dir que és una persona absolutament lleial, una persona molt treballadora. O sigui, de fet, a mi doncs, la gent que repassi la quantitat de coses que s'han anat fent en un àmbit que no és gens fàcil, perquè...
Ells recorden que és regidor d'agricultura, no?
Agricultura, medi ambient i tema de comerç. Però doncs, ell hi ha uns àmbits en què coneix moltíssim el que fa i que hi treballa i que veus que es van fent coses. Vull dir, no és una persona espectacular, evidentment, no brilla per la seva dialèctica ni a nivell personal. A més, jo, que ja feia molt, tota la vida que ens coneixíem, no? Jo amb l'Antoni, ho he explicat alguna vegada, però ho puc tornar a dir, no? Jo, quan ell va ser la persona que es va dir que aniria al davant de l'Espluga Viva, que ha sigut sempre un grup que està molt enfrontat amb el que jo represento aquí a l'Espluga, jo el vaig felicitar i vaig dir que estava content, i era veritat, perquè com que ja ens coneixíem, i pensava, bueno, vull dir, amb les diferències que hi hagi, amb tot el que pugui passar, amb tot el mal humor que doncs, moltes vegades ha portat tot el tema d'Espluga Viva, però jo sabia que amb ell era una persona amb la que podia parlar i podíem entendre, sense que en aquell moment pogués saber com ni a com anirien les eleccions, ni com al final acabaríem pactant, deixant de pactar, i així estan, no? Així ha estat el tema, no? Vull dir, les reunions són absolutament normal, ell opina amb absoluta normalitat amb el que vol, té la seva representació, fa la seva feina i la fa bé. I la fa bé, i el que doncs, a vegades la gent diu és que no expressa massa bé. Escolti, cadascú tenim la facilitat de paraula que tenim. I
ell això, no? En representar un altre grup diferent, ho pacteu tot amb ell, totes les decisions del
ell
govern?
Ell és present a tot. O sigui, és present a tot, vull dir, ell és present a totes les reunions. Tenim un sol grup de WhatsApp, vull dir, perquè això és molt important.
No n'hi ha un només de Convergència,
per dir-ho així. No, hi ha un de partit, nosaltres tenim un de lo que és el partit, però en el qual també hi és, perquè d'allò, de coses d'allò, però no perquè sigui del partit, però hi ha un en què som tota la gent que vam anar a la llista i que ens veiem doncs, de tant en tant, i ell també hi és, vull dir, en aquest grup, però després el grup de l'Ajuntament és equip de govern i és un únic grup, vull dir, que hi és, i per tant ell sap tot el que parlem, tot el que diem, i participa a totes les reunions amb normalitat. A més, és que el nostre funcionament és veure'ns cada dilluns i després doncs, xerrar els temes normals com qualsevol altre. No?
És gairebé un mes ja, doncs.
És un mes del nostre del grup. Sí. Bueno, vull dir,
bueno, jo dic Convergència, no sé si canviareu de nom a PDeCAT, també.
Bueno, estem valorant-ho, però tenim alguna... Bueno, en principi sí, però no ho sé segur, no t'ho puc assegurar, això, perquè hi ha algun tema que ens distorsiona a nivell de l'Ajuntament, eh? Vull dir, és un tema més intern de l'Ajuntament que no pas de... del partit. No, el partit ens ho demana, eh?
Ah, us ho demana que
canviem de nom. Ens demana que canviem de nom, sí.
Bueno, el partit, de fet, us ho va presentar encara com a Convergència i Unió.
Per això mateix,
quan d'Unió,
no?
De fet,
no hi ha cap regidor. Hi ha algun tema que no acaba... Hem de canviar el ROM i hem de fer algunes coses i tampoc no sé si en tenim gaires ganes, no? Escolta, i a mi, al final, vull dir, la gent, per molt que jo vaig a dir que sóc del PDeCAT, la gent dirà, el David és de Convergència.
Sí, bueno, de fet, sí, és Convergents i és veritat. No, escolta...
I, no, i a més, no en tinc cap vergonya, vull dir, per tant... No.
No, no, a veure, i és tothom encara coneix doncs, la Convergència, ja està. Escolta, anem a publicitat perquè em diuen que sorprenentment hi ha publicitat, ara em diu el Gerard. Sí, sí, entrar publicitat. En aquesta mitja hora hem tingut tanta audiència ja que els anunciants ja han vingut a ficar publicitat. Doncs vinga, fiquem publicitat, au.
Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
Ara des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Bueno, doncs ja ho heu sentit, era falsa alarma això de la publicitat, era publicitat corporativa de l'emissora, però en tot cas sapigueu els possibles anunciants que, com allò que diu aquí, posa aquí el teu anunci, no? Que hi ha les tanques, doncs en aquest tros d'aquí podrien haver ficat el seu anunci d'aquest programa doncs, que serà tan escoltat per tothom. I doncs us animem a que, doncs, a que col·laboreu amb l'emissora perquè doncs, ara estem en fase d'enlairament altre cop. Escolta, seguim. Anem a parlar de, doncs, de deixem enrere doncs, del tema de polític i de la ràdio que hem començat parlant. Pressupost. Es va aprovar un pressupost per aquest any, ja fa 3 mesos, no sé si va ser el desembre. Repassem, perquè no n'hem parlat des d'aquests micròfons, ja fa 3 mesos, però no n'hem parlat, de quines són les principals novetats doncs, que incorporava.
Bé, sens dubte, la novetat més important era el tema del pavelló, no? Vull dir, definitivament, bé, doncs, enguany el pavelló ja està en aquest moment licitat, ja hi ha una empresa adjudicatària i ja ha fet la consignació del que és la fiança i, per tant, doncs, bueno, ja estem en aquella fase en què costa tant a l'administració que és posar el tren damunt la via, però que quan està al damunt, doncs normalment pues no descarrila. Això no vol dir que no pugui descarrilar, però que el que és més complicat en l'administració, amb tot el tema dels tràmits, tot això, sempre és dir, bé, posem-lo damunt de la via i engeguem la màquina, no? I a partir d'aquest moment això ja està fet, hi ha una empresa i, per tant, doncs ja està. I, aquest és el tema més important. Després, evidentment, hi ha moltes altres coses. Hi ha el tema, una connexió important que serà la xarxa.
Sí, sí, no, no, és que perdoneu els oients perquè encara estem en fase de coneixements i li estava dient al Gerard que rodava per aquí que tenim un tall precisament de l'empresa. Ara que parlaves de l'empresa, tenim un tall per explicar-ho perquè l'últim ple, això es va aprovar en l'últim ple,
sí.
I havia hagut algun problema amb l'empresa.
La primera empresa que havia guanyat el concurs, doncs al final no va renunciar perquè no es havia fet un pressupost massa a la baixa, o sigui, nosaltres havíem requerit que expliqués per què havia ha fet aquest pressupost a la baixa perquè estava fora dels paràmetres que... Bueno, hi ha una fórmula complexa de calcular els que queden fora i els que queden dintre, el que abans en dèiem baixes temeràries, perquè la gent entengui. Un pot fer una baixa, però després si es considera que està en una posició de risc se li demanen explicacions que expliqui per què ell pot justificar això, perquè pot dir, escolti, és que jo resulta que sóc el que tinc una pedrera que puc posar, puc fer el ciment, puc fer la grava, tinc una empresa que fa el que són les planxes de formigó i a més no sé què, bueno, escolti, clar, si vostè té tantes coses, però no era normal,
no era cas,
i per tant doncs al final va renunciar. Després va haver dues empreses més que no complien, que ens havien dit que complien amb la classificació que requeria i que no ho tenien, i finalment doncs va ser la quarta que per puntuació, això ja està establert, doncs va, la que doncs va dir que sí, tenia la classificació, i dic, i a data d'avui ja podem dir que ha fet el dipòsit de la fiança. Això vol dir que s'ho ha d'haver rumiat, perquè si no, ara si es renuncies, perdria. Aquesta fiança estem parlant de 30 i pico mil euros. Vull dir que no és cap tonteria.
Doncs escoltem el Joan Amigó com explicava això en l'últim ple, que recordem més quan es va adjudicar aquest contacte doncs, en aquesta empresa, que és Gilabert Miró.
I és una empresa coneguda que aquí a l'Espluga ha concursat a diferents concursos i no els havia guanyat. Per exemple, el de la Llei de Barris es havia presentat, als carrers de la Llei de Barris s'havia presentat i per preu doncs, no el va guanyar en aquell moment, però és una empresa coneguda i que ha fet altres obres i que, en principi, és una empresa que ens mereix tota la confiança del món i esperem que aquesta sigui la definitiva i d'aquí un parell de mesos puguem veure començar el pavelló.
Bueno, l'empresa és la que tocava, diguem, perquè els tres que van quedar primers doncs, van anar caient perquè no complien unes exigències. Per tant, l'empresa adjudicatària ha fet una oferta de 100.000 euros, diguem, per sota de l'import que valia el projecte. Nosaltres ja dèiem en un principi que el projecte era curt, el projecte en quant a pressupost era curt, amb això coincidim amb la Generalitat, clar, i ara encara és més curt, no? Contents perquè això s'engegui, però si es fa realment amb aquests diners que nosaltres creiem minsos, doncs encara estarem més contents.
Són minsos aquests diners?
Jo crec que no. A veure, jo sincerament que és preferit que s'apropés més a el que és la situació que es feia, el millor 20 que hi havia, no? No ha sigut així, però al final les empreses, o sigui, el que anem veient és que la gent, com que vol treballar, doncs fa coses que potser en un altre moment no feia, no? Vull dir, jo, com que amb tot aquest tema de pavelló, ja ho hem explicat moltes vegades, i hem vist situacions que van passar, doncs, dels aproximadament 2 milions inicials de quan vam començar, després vam anar a 3, i ara estem a 1, i dius, bueno, i això què és? Una bogeria. Però també he vist municipis que s'han gastat 8 milions d'euros per fer un pavelló, no? I, per tant, vull dir, jo crec que, bueno, nosaltres estem amb una xifra realment ajustada, però, doncs, l'empresa ha d'haver fet els seus càlculs i ja sabrà com ho podrà fer. A veure, he de dir que el pavelló no conté cap element arquitectònic d'envelliment, tret d'una visera que al davant, el de més, no deixa de ser una nau industrial feta amb ciment armat i amb unes graderies, amb uns vestidors, però que no té cap element estructural d'envelliment que encareixi l'obra, no? Vull dir, bueno, és que a més hi voleu col·locar, o sigui, una a una estàtua a dalt de no sé què, no? Escolti, asseguro que és pelat a tope. En tot cas, després ja anirem veient com es va millorant tots aquests temes, no? Però no serà un pavelló que quan ho veig dirà oh, no? Ha de ser funcional, que és el que busquem, i que es pugui fer. I a veure, dir aquí que nosaltres sempre, en aquest sentit, potser també per l'enrabiada que portem amb tot el tema del pavelló, de com la Generalitat amb el sentit més ampli, no ho dic de cap partit, sinó de la Generalitat del sentit més ampli, ha tractat l'Espluga amb aquest tema, no? Vull dir, haurem ser dels pocs pobles que fem un pavelló sense posar-hi res.
Diguéssim que tot ho pagui la Generalitat.
Que tot ho pagui la Generalitat, fins i tot els interessos de demora, o sigui, els interessos perquè ells acaben fent un crèdit.
No es recorre a la Diputació ni a cap...
No. I l'Ajuntament no hi posa res, d'entrada, doncs ja ho veurem. Però d'entrada no hi posa res. Això tampoc no és massa normal.
En tot cas, recordem que el pressupost final ha estat d'1.020.000 euros.
No, aquest era el de licitació.
Era el de licitació.
Ja i ara està 900 i pico mil, jo no les xifres no recordo.
Val, el qui ho comentava és que no l'han presentat el tall. El segon tall era el Josep Maria Vidal, el regidor de Som Espluga. En tot cas, aquesta... deies que es fa el mínim, però llegint una mica les característiques que tindrà, diu que una pista poliesportiva doble, fins a 5 vestidors, 6.000 metres quadrats, és molt, no, això? És molt gran?
Bueno, és l'estàndard, que... no, és estàndard, no. La Generalitat va fer en el seu moment unes fitxes que en diuen PAP 1, o sigui, pavelló 1 i pavelló 2, no? I em sembla que també hi ha un pavelló 3, però el PAP 1 era una sola pista, és un model, doncs, per pobles més petits. El PAP 2, que és el que a nosaltres ens correspon, doncs representa que hi poden haver...
hi poden haver dos partits
a l'hora. Dos partits a l'hora de segons què. Dos partits alhora es pot partir la pista per la banda, doncs, per la banda curta, i pots quedar amb dos pistes, i després el tema dels vestidors és el mínim, no? Vull dir, són quatre vestidors per dos equips, i els vestidors de l'àrbit, i tots els complements, tots els complements que ha de tenir, d'allò, però és una fitxa estàndard. O sigui, això, si tu ara connectessis a internet i busquessis la Secretaria de l'Esport i dius, bueno, aquí em diran tot el que ha de fer un pavelló 2. Doncs això és el que nosaltres complim pelat. Pelat. I fins i tot t'obliguen a fer coses que d'entrada nosaltres aquí a l'Espluga pues no tenim, no? Vull dir, has de tenir unes porteries de bàmbol, vull dir, nosaltres no.
O de futbol sala, no sé si són les mateixes.
Són les mateixes, però no n'hi ha tampoc, vull dir, establert. Vull dir, hem de tenir bàdminton, hem de tenir bàsquet, vull dir, hem de posar unes cistelles de bàsquet, que jo entenc que hi hagin de ser, vull dir, perquè és un pavelló, però que en aquest moment, o sigui, hi haurà coses que haurem de posar que de moment no tindrà funcionalitat.
En tot cas, el nou pavelló, ara mateix l'actual, el principal usuari, doncs es pot dir que són els equips de hockey i el patinatge. Sí. Tots aquests esports es faran al nou pavelló?
S'hauran de combinar. A veure, jo vull creure, de la mateixa manera que avui podríem estar als estudis que abans estàvem, i estem tu i jo solets en un estudi on hi caben 8 persones, pues, lo normal és que d'entrada la gent, almenys el que és la competició, la vulgui fer en el pavelló nou. No? I entenem que això serà d'aquesta manera. Això no vol dir que per temes de quadrar horaris tinguin en compte que la gent aquí no és professional, que pugui entrenar de les 9 del matí a les 10 del vespre, sinó que tothom entrena amb una franja molt curta, necessitem fer anar els dos espais pel tema d'entrenaments i fins i tot per algun partit que serà impossible de... partit o competició de patinatge que serà impossible de coordinar, allò, però jo estic seguríssim de que tothom podrà anar al cavall nou.
Per això vol dir, però en tot cas que el pavelló actual no es desmantellarà, però no. Així es mantindrà, no. I
s'intentarà millorar amb el temps.
Perquè això és l'altre, sí. Hem rebut una trucada ara fa una estona, no ha volgut entrar en antena, d'una senyora que s'ha queixat per les instal·lacions esportives com estan ara, i ella concretament es queixava per l'estat dels vestidors i de les dutxes del pavelló, que diu que estan bruts i que, doncs, l'ús que se'n fa està saturat. Què hi té a dir l'Ajuntament? Hi haurà millores en el pavelló actual?
No d'entrada, però evidentment quan hàgim acabat l'altre, pues, el pavelló, no, ja dic, no podem... i agafem l'exemple de Montblanc. Montblanc va fer un pavelló nou, i evidentment al final l'Ajuntament ha hagut d'acabar, pues, posant-se d'acord amb el casal. Em sembla que la fórmula que tenen és de tenir llogat. L'Ajuntament lloga el casal de Montblanc el que és la pista poliesportiva, perquè si no, no és possible compatibilitzar sobretot perquè tema els horaris, no? Mm-hmm. Esclar, vull dir, aquí si dius no, tothom és un professional, doncs uns poden entrenar a les 9 del matí, altres a les 10, altres a les 11, però això aquí no passa, aquí ens passen un munt d'hores al dia que no hi va ningú, no? Que hi va a alguna escola, però que no hi va gent, no? La gent entrena doncs de les 6, 7 de la tarda fins a les 12, no sé, fins a quina hora entrenen al final, però vull dir, tens una franja molt limitada de temps i que, evidentment, com si introdueixi un esport nou, que pensarà en un nou pavelló, és possible, perquè el tema del futbol sala és d'aquells temes que dius, podria ser que sortís algun equip que volgués dir, va, animem a fer futbol sala, no ho sé, no tinc ni idea, i parlo només de, allò, per intuïció, es va complicant, i per tant necessitarem, i l'altre pavelló és evident que requereix, vull dir, el que no tenia tampoc, vull dir, l'hem anat mantinguent, un tema és la brutícia, vull dir, que estigui brut no té cap, vull dir, vol dir que si està brut doncs és que no s'ha de neteja, però les instal·lacions ja sé que no són les que doncs, la gent li agradaria que fossin, però això s'anirà a millorar una vegada tinguem l'altra.
Mm-hmm. Encara hi ha goteres a l'antic pavelló?
Les anem tancant. És difícil perquè, sobretot per l'estructura que té, n'hem tapat moltes, però amb el sistema que té, allò són planxes de metall que tenen uns remblons que són els que aguanten una a l'altra, no? Amb les dilatacions, o sigui, el problema dels terrats, el problema d'algunes estructures d'aquí que tenim l'altre és que podem passar doncs des de 25 graus, doncs a la nit està a 5 o 6, hi ha unes grans dilatacions unes grans oscil·lacions de temperatura que provoquen grans dilatacions, no? I aquests sistemes pateixen, no? I aquest, bueno, tinguem en compte que el pavelló del Casal deu tenir 40 no sé quants anys, no? I per tant, bueno, tampoc hi ha una època que el manteniment va ser molt escàs i per tant doncs s'ha fet una feina. Jo ara no puc dir si no en queda cap, però en qualsevol cas, quan n'hi ha, això sí que ho hem anat reparant i que hem anat doncs, fent tot el que podem per evitar-ho, no?
Encara més que
són molt rebeldes,
fer,
eh?
Encara s'hi haurà d'anar fent actuació.
No, si el volem tenir en actiu, no s'hi hauran de seguir fent manteniments, no? Uh-huh. A veure, això passa en totes les cases, eh? Vull dir, si tu no fas el manteniment, doncs ho acabes pagant, no? Perquè després està bé molt gros. I el casal, durant una època, no va poder fer manteniments i, bueno, s'han fet molta feina de suplir aquells anys en què el manteniment no va ser possible, no?
Uh-huh. Ja per tancar aquest tema, els usos, diguéssim, lúdics que tenia ara el pavelló, es mantindran en l'actual pavelló o es podran traslladar al nou?
Aquest és un tema que haurem de
nits
parlar.
Nits d'entitats, carnavals...
A veure, jo penso que haurem de mirar de respectar... Sí, vull dir, jo crec que haurem d'intentar respectar al màxim el pavelló d'esports com un pavelló d'esports, tinguem com tenim el pavelló del Casal per poder fer aquest altre tipus d'activitats, no? Jo no sé, s'haurà de fer un reglament en el moment que correspongui, però jo llenço també la meva opinió sense que sigui un tema contrastat ni això. Jo crec que hauríem de seguir fent festes, per dir-ho d'alguna manera, en el pavelló d'aquí baix i deixar el darrere dalt per esport.
Uh-huh. D'acord. El tema del pavelló és un tema històric, se n'ha parlat potser des de que hi ha democràcia,
anys.
O 30 o 40, vull dir, ja de per si potser mereixeria un programa especial o més, però en tot cas també s'ha de dir que en els últims anys potser la demanda d'un pavelló s'havia apaivagat i el que hi ha la demanda ara més en tema esportiu sobre la taula és un camp de gespa artificial que vosaltres sempre heu... diguéssim, heu deixat un segon pla després del pavelló. Ara que el pavelló doncs, sembla que ja finalment tirem davant, perquè tenim el regidor, i si no, doncs, tu em corregeixes, que en un parell de mesos podríem veure ja obres. El camp de gespa serà la següent etapa?
A veure, nosaltres, el programa electoral, que és un tema que jo sé que la gent moltes vegades menys té, els programes electorals que fem la gent, però en definitiva els programes electorals, si estan una mica rumiats, són una guia del que fem. Nosaltres, en aquest sentit, sense... T'asseguro que és un tema que les xarxes hem sofert continus reclamacions, cada vegada que hi ha hagut una pluja una mica intensa fent mover el camp, ja sabem que darrere ve, pavelló, el camp de gespa artificial, però no, vull dir, no es pot dir que hàgim enganyat, primer farem el pavelló, i espero doncs, que fem el pavelló, vull dir, jo, que vull ser optimista, jo tiraré les campanes al vol quan digui, doncs vinga, la setmana que ve o d'aquí un mes anem a obrir el pavelló. I no obrirem el pavelló. Fins aquell moment jo seré caut, I doncs farem tot el que hàgim de fer, anirem treballant tot el que hàgim de fer, però bueno, no deixes de tenir sempre aquell rau-rau per dir, ostres, aquí no se'ns torçarà res. Pues a mi aquest rau-rau jo encara el tinc, el Joan me diu, David, no ho has de tenir, pues jo el tinc, ho sento, vull dir, cadascú sent com el temps, vull dir, cada vegada la cosa està més afiançada, dic, jo com a veure que depositaven la fiança per una empresa llançar 35.000 euros, evidentment cadascú pot fer el que vulgui amb els seus diners, però vol dir que s'ho ha d'haver mirat, perquè si no, ja dic, aquest ara ja es perden. O sigui, mentre no els deposites, doncs te'ls retires i ja està, no? I
ara ja va de debò, es pot dir.
Clar, vull dir, llavors això ja té un altre caire, no? Però, en fi, jo dic, jo vull...
I el camp de gespa, que esperareu que estigui acabat el pavelló, per tant...
No, veurem, no. A veure, jo també he de dir que l'altre dia que amb el secretari, doncs, repassàvem el tema del tancament de l'Ajuntament. A veure, l'Ajuntament de l'Espluga... jo crec que gràcies a l'esforç que han fet doncs, molta gent del govern de la Generalitat, a nosaltres ens va anar molt bé la visita al Puigdemont, del president Puigdemont en aquest sentit, que un dels temes que li vam reclamar com a Ajuntament va ser el tema de reduir l'endeutament, sobretot amb el tema de llei de barris, i això ha anat molt bé. El tema del pavelló s'ha desbloquejat. Bueno, tenim algun tema que no ha anat, els quatre que li vam proposar no ha funcionat tan bé, però aquests han funcionat bé, i que doncs, en aquest moment la situació de l'Ajuntament estàvem en un endeutament, tot i tenir l'endeutament del pavelló, que no arribem al 40%, no? Vull dir, paguem absolutament el dia, tenim tesoreria, vull dir, l'Ajuntament, des del punt de vista econòmic, està normal, no vull dir ara que ja siguem, no som milionaris, ni molt menys, però tenim una situació molt normal,
estabilitzada
molt, amb un endeutament molt petit, complint amb tots els proveïdors, amb totes les ràtios que s'exigeixen en aquest moment, que la gent que està una mica ficada en això sap que és un tema que és exigent per part del govern de l'Estat a l'hora de fixar aquest tema, complim totes les ràtios que se'ns demanen, i per tant la possibilitat de fer el camp de gespa, doncs nosaltres estem convençuts de que l'acabarem fent abans d'acabar aquest mandat.
Mm-hmm, perquè no sé si teniu estudis de quan pot pujar, el problema que era bàsicament un tema de diners.
Home,
que
un tema de diners, clar, i a més, a veure, jo també és un tema de prudència, no? Vull dir, tu em deies, quan el farem? Abans que... O sigui, podíem començar ja a plantejar el tema del camp de gespa abans d'acabar el pavelló? Jo et diré que m'hi resistiré, no?
Uh-huh. D'acabar-lo vull... físicament al pavelló.
Exacte, jo vull veure acabat el pavelló.
Perquè tècnicament entenc que el camp de gespa tampoc és tan complicat com un pavelló, de tramitar...
No, és un tema de diners. És un tema de diners perquè al final, a veure, és una obra, però no... O sigui, és un tema de tenir disponibilitat dels diners. El pavelló és més complex perquè també està diners. Però no hi ha una complexitat tècnica, intervenen molts més factors, hi ha un tema d'obres, un tema d'instal·lacions, hi ha molts més temes en un pavelló que un camp de gespa, que al final és fer una explanació, posar-hi el rec i el que correspon, i fer la feina, no? És un, una vegada tens el pressupost es tanca i ja està.
Ha de ser molt més ràpid en tot l'obra, perquè el pavelló és aquest any, es vol tenir abans de final d'any acabat.
Jo el que vull és veure l'acabat.
No us poseu terminis.
Jo, a veure, l'empresa té uns terminis, però a mi m'és igual si l'acabem al desembre que l'acabem al gener. I el que vull és que s'acabi, que puguem inaugurar-lo, que la gent el pugui fer servir i que ens traiem un tema històric de les eleccions municipals de l'Espluga i que puguem pensar en altres coses. Uh-huh. I a més, s'haurà fet sense endeutament. O sigui, encara que l'Ajuntament ha fet un crèdit, al final l'Ajuntament recuperarà tots els diners que hi ha invertit i els interessos que haurà hagut de pagar d'aquest crèdit també.
Uh-huh. I el camp de gespa seria immediatament després, és a dir, abans d'acabar el mandat, creus que hi
haurà... Nosaltres creiem que farem el camp de gespa.
Hi haurà obert en funcionament el camp de gespa.
Nosaltres creiem que sí.
Entrem, com que han començat preguntant-te per tema de pressupost, i ara estàs en temes de diners, no sé si el fet que hi hagi una mica una recuperació de l'economia en aquests anys també ha ajudat amb el fet que, doncs, per exemple, el tema de nivell d'ingressos, l'Ajuntament estigui més... en més bona situació.
A veure, sí, a veure, en altre en què moment comencem...
Hi ha hagut un superàvit, pot ser, d'anys anteriors?
Sí, hi ha hagut un superàvit, que aquestes obres que es fan ara dels carrers aquests del Sem Clavé, carrer Tarragona, el carrer Mossèn, la part de Mossèn Serret i això, es fan amb superàvit de l'any, no? Hi ha hagut un superàvit del que tu has estat a l'Ajuntament. Fonamentalment no és tant perquè ingressem molt, sinó perquè realment s'ha fet una política també d'intentar gestionar molt bé les despeses, no? Vull dir, en aquest moment dius, sempre ha sigut igual, sí, però no, vull dir, una mica que li ha passat al país, no? Vull dir, quan les coses, doncs, per tot anàvem bé, fem això, fem això, fem allò, fem allò, i no, bueno, semblava que tot es podia fer, no? Vull dir, més calia tenir idees i tirar endavant, no? Mm. Evidentment, quan la cosa es va tensionar i vam arribar aquella, en moments de, es va haver de dir, escolta, siguem molt cauts a l'hora de què fem i què no fem, i també mirem de controlar molt amb què gastem els diners interns de l'Ajuntament, no? I jo crec que s'ha fet una feina important de reunió de la despesa corrent de l'Ajuntament, i això al final doncs acaba també doncs racionalitzant la situació, no? Vull dir, amb el temps, mira, totes les coses, abans ho dèiem de la ràdio i de la crisi en l'àmbit de l'administració pública, jo crec que també ha tingut efectes positius, no? Perquè, ja dic, hi va haver un moment que semblava que més calia que tinguessis una idea i ja tira milles, no?
Per no estirar més obres que la màniga.
En canvi, en aquest moment la gent ha hagut de posar racionalitat. A veure, en altres, aquí a l'Espluga, mai han fet res sense tenir pressupost per fer-ho. Vull dir, no han fet una obra de dir, no sé, ara m'invento, de dir, ara farem el monument, pues jo què sé, al Barça, i ens gastarem 1 milió d'euros, i ja ho veurem, ja sortirà, no? No ho fem mai, això, no? Vull dir, però sí que, bueno, hi havia una certa alegria amb la despesa, no? Podríem fer no sé què, va, tira, fem-ho, no? I després hem reduït despeses que ens havíem anat posant al damunt tots els ajuntaments, d'acord? Jo sempre poso l'exemple de la caminada de l'11 de setembre. No, vull dir, la caminada de 11 de setembre, el que celebrem és 11 de setembre, i anàvem a la Pena, anàvem a l'Ermita, anàvem no sé què. L'Ajuntament, en un moment determinat, va decidir posar-hi un esmorzar, i aquell esmorzar es va consolidar com una obligació. Escolta, va haver un moment que vam dir, pues això no té cap sentit, perquè eren uns diners, vull dir, els molts o pocs. Escolta, la gent que va caminar el dia 11 de setembre hi va per l'esmorzar o hi va perquè vol celebrar l'11 de setembre? L'esmorzar se'l portarà i farà igual la caminada. Poso aquest exemple com no podria posar d'altres. I això ho van fer els propis ajuntaments. O sigui, vam ser la gent que estem a l'Ajuntament qui vam posar aquestes despeses, vam anar carregant de despeses coses que dius, bueno, doncs, en un moment es podien fer, ara no es poden fer, doncs es van treure, no? I així n'hi ha diverses, jo crec que en aquest sentit la gent ha hagut d'agafar consciència i racionalitzat, bueno, a la força Orkan, no?
En tot cas, el pressupost d'aquest any, deies ara, per exemple, parlaves d'aquestes obres, que després, si vols, en parlem una mica més, s'estan fent amb superàvit de l'any passat, entenc jo. Quines inversions hi ha així més grans trets previstes en el pressupost del 2017?
A veure, el pavelló és l'estrella, deia, però també hi ha el tema de tot el tema de l'aigua, que és un tema que sempre ens ha preocupat, el tema de l'aigua de la Masia del Fartet, allà hi van 100 i escaig mil euros.
Per poder fer un pou. Per
el pou ja hi és, per poder fer la canalització, portar-hi a Gallum i poder anar arreglant aquella finca. Vull dir, el pou ja hi és, ja hi era, per això vam comprar la finca, i per tant el que val diners és la canalització i la llum i tot aquest tema, no? Aquesta és una altra de les inversions, i després hi havia el tema de la plaça Sant Isidre, que després ens ha complicat ara amb el tema de la plaça del Centenari.
Que vol dir que hi ha hagut diners que potser anaven destinats a Sant Isidre que
s'hauran
de destinar
aquí baix, que és una cosa d'aquelles que tu no pots preveure de cap manera i que ha sigut una sorpresa. I, bueno, doncs ja, després hi ha molts diners també.
Hi ha un projecte per la plaça de Sant Isidre, per cert?
No hi és el projecte, perquè hi ha un esbós, però un projecte en definitiva no hi és, perquè el farem quan sigui el moment. Ja dic, ens destrossa molt tota la gran feinada i encara no sabem com acabarem aquest tema d'aquí baix, no? Perquè el forat és molt gros, I hem tingut molta sort,
Aquí hi ha hagut un problema amb el clavegram, exactament, què ha passat?
A veure, aquí...
Estem parlant aquí de... El nou centenari és la que hi ha, per entendre'ns, entre la carretera de Montblanc i el carrer Major, per dir-ho així.
Bueno, un lloc molt desgraciat per molta gent de l'Espluga que es fes aquell pas, no? I ara encara s'ha posat de manifest coses que es van fer mal fetes en aquell moment. Allí un dels problemes que hi ha hagut va ser que una claveguera pues, es va trencar i per tant va anar desaiguant i va anar arrastrant terra, però a més, la sorpresa que ens hem trobat és que quan es van enrunar aquelles cases, desgraciadament, ho vull repetir, vull dir, per molta gent, hi ha gent que s'hi vol posar molt, la gent que pugui que repassi la maroteca i la gent del CLAM el que van fer en aquell moment per intentar oposar-s'hi i no hi havia manera humana de que l'Ajuntament entengués que tirar l'única casa gòtica civil que hi havia a l'Espluga era un disbarat arquitectònic, però doncs les coses a vegades al poble ens passa això, però després ara han vist que a més ho van fer molt malament perquè van tirar la runa a baix sense compactar. amb la qual cosa ens hem trobat que, o sigui, bé, si hagués estat compactada des de baix, hi hagués hagut un forat igual, hi hagués hagut un problema, però el problema no seria tan gran, no? Perquè ara, clar, quan tu trobes una terra que no està per compactar, ara no ho podem deixar d'aquella manera. Per tant, hem hagut de buidar moltíssim molt més del que hagués calgut en principi, i després, a més, la solució que haurem d'acabar adoptant segurament, doncs, serà una solució que és vàlida des del punt de vista tècnic, però que el dia que un altre ajuntament hagi de fer una reparació allà se'n recordarà, no? Perquè, clar, quan injectarem ciment per sota, aquest ciment, el dia que ho hagis d'obrir, te'l trobaràs.
Bueno, en tot cas, quedarà bé ara, s'entén.
No, quedarà bé.
N'hi haurà per dies, no, encara, quedarà... pel que dius.
Sí, i a més que el forat és molt gros, vull dir, és pràcticament tota la plaça, No és cap broma, vull dir, des de sota, El primer dia que vam veure una mica la magnitud, dius, bueno, sort que l'empresa que va fer la plaça ho va fer consciència, va posar un bon mallasso i va fer ben fet allò, perquè allò, a veure, un cotxe es posarà, no, però un camió d'aquests de la brossa es podia ben sorrar perfectament.
S'aprofitarà per arreglar la plaça ja posats?
No crec que fem massa canvis a la plaça. Bueno, s'aprofita per arreglar aquell racó que mira baix al Museu de la Vida Rural, per com a part de la Ruta Templera i Hospitalera, però no, vull dir, no crec que la plaça tampoc requereixi gaire més ajustos.
Ens queda un minut per arribar a les notícies de la una, que farem una aturada. Amb això, més o menys, tenim totes les inversions previstes per aquest any, o n'hi havia alguna altra?
Sí, n'hi ha, però jo no soc... Heu de parlar amb en Joan, per
exemple. En tot cas, després entrarem més...
Ah, ja té més de mossèn Muntanyola, li fa sang...
Sí, no, ui, tot això en parlarem després. A l'última part del programa en parlarem, perquè aquí encara hi ha molts temes a tractar sobre la taula, però m'he quedat amb una cosa que has dit abans i que no has acabat d'això. Vas dir que el president Puigdemont, això tens 30 segons per dir-ho, li vas plantejar 4 temes, 2 més o menys s'han arreglat, sí, i 2 que no s'han acabat d'arreglar. Quins eren els altres?
El tema del wifi, per exemple, de la fibra, el tema de fibra òptica i l'Espluga, Al final sembla que això haurà d'acabar arribant amb ràdio a través del Consell, no? Aquest no, És un tema que no m'ha acabat d'arreglar, no?
Bueno, doncs seguirem insistint. Falten 15 segons per arribar, doncs, això que dèiem, les notícies de la una. Us emplacem a que després, doncs, ens seguiu escoltant, perquè li preguntarem sobre com van aquestes altres obres que es fan aquí al carrer Anselm Clavé, sobre la carta del paisatge, sobre la Ruta Templera. Hi ha moltes coses encara sobre la taula que volem parlar.
L'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau. La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
El projecte contempla també com a millora que al final del carrer Anselm Clavé i el primer tram de Sant Blai, és a dir, davant de la Caixa, per entendre'ns, quedarà com a semipiatonal, és a dir, com la resta de casc antic, encara que la d'aquí aquí serà de formigó i serà semipiatonal, el que vol dir que si un lloc de velocitat molt baixa no es podrà aparcar i estarà tot el carrer al mateix nivell, és a dir, desapareixen les voreres i en tot cas estarà protegit per pilones.
Sentíem el Joan Amigó, el regidor, doncs, encarregat d'obres, de parlar de les obres que s'estan fent també al carrer Anselm Clavé, al carrer Sant Blai, al carrer Tarragona, que abans en parlaves una mica, David. Això de fer semipiatonal, exactament, què vol dir? Que això que deia, que no s'hi podrà aparcar, però sí que s'hi podrà circular?
S'hi pot circular, però no es podrà aparcar. Vull dir,
i això només és l'últim tram, el que hi ha davant de la Caixa, sí, per dir-ho així.
Sí, bueno, no, va des de el carrer Tarragona, Fins a la Caixa, fins al carrer Sant Blai, el tram final d'Anselm Clavé i el tram primer de Sant Blai.
Val, des de la pujada de l'antic pujada, gimnàs, però entendre's, no? Sí. Perquè la gent no entengui, per dir-ho
així. Sí, des de la gran pujada fins allà baix. Això, bueno, és una mica per pacificar el carrer. Segurament haurem d'acabar posant pilones, no ens agradaria que la gent respectés el nou aparcament, perquè sabem que això a vegades és difícil, però d'entrada previst sense pilones i, bueno, doncs veurem què va, no? Vull dir, com acaba anant, no? També dir que durant tot la resta del carrer, un tema que no en parlem gaire, però que cada vegada ens ha de preocupar més per l'estructura que va agafant la nostra societat, se'n tindran molt en compte el tema de les barreres arquitectòniques. O sigui, un dels primers temes que ens va preocupar quan vam dir que plantejàvem aquests carrers és de comprovar que les aceres que quedaran compleixin. De fet, se'n modifiquen algunes perquè puguin complir amb el pas mínim obligatori perquè pugui passar una cadira de rodes.
No? Que seran més amples. Doncs.
Seran una miqueta més amples en algun lloc, ja que no cal tocar-les, però hi ha algun lloc que s'han de tocar perquè no passen. No? I aquest, això va ser un dels elements que vam estar mirant que es complís, no? Perquè ens sembla que és un tema que no podem abandonar. Vull dir, els ajuntaments de futur en els seus programes electorals hauran de posar cada vegada més temes d'aquests, perquè la realitat és que la gent es va envellint, la gent, per sort, no es queda a casa, la gent gran, no, o sigui, ser gran i tenir algun impediment físic no vol dir haver-se de quedar a casa, i això ho vas veient doncs, quan vas a altres països de fora en què veus gent molt gran circulant amb molta autonomia, i això aquí no pot ser una excepció, no? I per tant, i això no és fàcil en pobles com el nostre. I clar, tu penses en el carrer Sant Antoni i dius, doncs està molt bé que ho diguis, no? Però ja m'explicaràs com ho fas, o treus aparcament.
Es perdrà aparcament, però aquí...
Aquí una part sí, clar, la part final es treu l'aparcament, no? Des del que aquest tros es trauran. Em sembla que al final acaben siguin tres cotxes, perquè també hi ha moltes cases que ja tenien el gual, no? Ja tenien el gual de respectar. Em sembla que al final estem parlant legals, tres cotxes, que podrien aparcar en 7 o 8, és un altre tema, però que poguessin aparcar legalment. O bé, entre 3 o 4 cotxes, no?
En tot cas, duran 5 mesos aquestes obres, és bastant
temps. Jo crec que diuen que duraran menys, ens diuen l'empresa que durarà menys, en qualsevol cas ells tenen un plaç, però ara començaran ja l'altra part, o sigui, ells ho podrien fer en aquests 5 mesos perquè és el que tenen autoritzat, però ens consta que volen posar una altra brigada i per tant sembla que algú s'escurçarà. De tota manera, a veure, sabem que quan hi ha obres pesades ens agafa ara amb el tema el bifesanc per entremig, hi ha una sèrie d'inconvenients, però les obres sempre són molt... Has de posar-te la caputxa i dir que plogui quan estiguin... Esperem que quedin bé i que la gent doncs, ja es doni per satisfeta i s'oblidi dels mals, els problemes que ocasiona sempre una obra que afecta en un lloc on hi passa gent, no? Perquè no ho deixem, és la part de comunicació amb el CAP, és una via d'entrada cap al centre del poble que fa servir molta gent, i sabem que provoca problemes, però no hi... De més manera, vull dir, t'has de cobrir una miqueta...
Uns mesos d'aguantar...
I després, doncs, quan acabi, que li digui, ja, ha quedat bé, i ja s'ha passat tot. No?
I endavant. En tot cas, per acabar amb el tema obres, ara entrarem amb altres temes que tenim previstos, és una obra molt menor, però que està portant mal de caps, unes escales que s'han de fer a l'urbanització Carreres per connectar la part de dalt amb la de baix, allò com quedarà al final?
Bueno, no, ja, ara ja hi ha...
Per davant del magatzem del Franquès.
Sí, l'escala ja hi és, ara, almenys l'escala ja està posada allà, i suposo que ja es deurà collar. Realment ha sigut un tema de l'industrial que es va contractar, pues que, bueno, per una sèrie de raons que jo tampoc ara penso que cal que hi entrem, pues que ha dilatat amb excés el fer-ho, no? Ja dic, ara l'escala ja està, ja es veu físicament allí, falta acabar de collar-la i d'ajustar-la, jo crec que ara ja va per poc, però realment ha sigut una obra que per raó de l'industrial que es va contractar, pues no ha com havia d'anar.
Seguim amb temes, doncs, amb campanyes que està fent l'Ajuntament, parlem de temes de societat ara mateix, hem entrat en aquest àmbit, per dir-ho així. Es va iniciar fa cosa d'un mes i mig, una campanya contra les caques de gos, que no sé si ha funcionat molt, perquè ara baixant he estat a punt d'aixafar una. Es va posar una bústia perquè la gent pogués denunciar a través d'aquest email. No sé si s'han rebut moltes denúncies, si hi ha hagut alguna multa.
A veure, de multes n'anem fent, n'anem posant algunes, vull dir, no especialment per ara, n'hi ha hagut algunes, el problema que tenim és que la gent no vol denunciar. I jo ho he dit aquí altres vegades, ho he dit en el marc del ple, i ho diré tantes vegades com sigui necessari repetir-ho, no? Si la gent no es consciencia d'aquest tema, vull dir, i nosaltres ja podem fer el que vulguem, que d'allò, vull dir, nosaltres hem de fer una campanya, hem d'intentar explicar-li a la gent, hem d'intentar mentalitzar la gent, però en definitiva és el civisme de la gent, tant del qui és el propietari del gos, que hauria de ser el primer responsable en aquest tema, però també de l'altra gent, dels ciutadans de l'Espluga, que no hem de deixar que ens caguin al carrer, no? Vull dir, no ho hem de deixar, que ens ho facin, no? I en canvi, doncs, amb això la gent és molt... Bueno, jo ho ves, ara quedaré malament, ara ho diré, no sé quantos, no? Vull dir, la gent ha d'aprendre, els països que estan nets perquè tu tires un paper a terra i no tens un policia que et posa una multa. El veí d'allí et diu, escolti, faig el favor, no?
I això és com hem d'acabar.
I això és el que hem... Si no agafem aquest grau de civisme, tot l'altre... són pedaços, són, mira, si en comencem a 3, doncs 3 menys que n'hi haurà, no? Ho hem d'anar fent, però no és la solució. La solució és que la gent es mentalitzi tant el propietari dels animals com l'altra gent, que no hem de suportar el que ens fa. Vull dir, avui, per exemple, amb temes, si ara jo encengués un cigarro aquí dintre, me miraríeu com dir, què fa aquest extraterrestre, no? Vull dir, què s'ha pensat, no? Això fa 5 anys que ha sigut el més normal del món. I avui, doncs, la gent s'ha conscienciat de que aquí no hem de fumar. I ja està, i et miren malament. I et miren malament. I tu invites uns amics a casa i algú que fuma, i no cal que li diguis, Pepet, vés-te'n a fumar fora. S'aixeca i va ell. Aquesta és la consciència. I això és el que ha sigut efectiu. Amb el tema de la velocitat a les carreteres, perdona, mateix, és cert que va ser a base de multes que ens van... però que la gent ha baixat la velocitat. La gent ha baixat la velocitat perquè ens hem conegut de dir, escolta, no es pot córrer tant, i hem de baixar la velocitat. Al final és aquesta autoresponsabilitat i aquesta actuació cívica la que fa que aquestes més funcionin. L'altre, doncs, bueno, són campanyes, sensibilitzacions, però no, no és la solució. És a dir, farem una campanya i el tema està arreglat. Mentida. Creure-s'ho és mentida. No, bueno, ja dic, això no vol dir que no hàgim de fer la campanya, que hàgim de fer tot el que puguem, però al final és el civisme de la gent.
Per ajudar a sensibilitzar. Aquesta última part del programa, com que hi ha molts temes que volíem anar traient, doncs serà una mica com un batibull, com un poti-poti de temes, i doncs els anirem llançant així sobre la marxa. La ruta templera, bueno, abans en parlàvem, vam tenir aquí ara farà un any, farà, el president Puigdemont, a inaugurar-la. En l'última fira, doncs, també es va voler potenciar amb la presència de l'Octavi Bono per inaugurar-la, també el director de Turisme de la Generalitat. Està anant bé la ruta templera? Està tenint les visites previstes? Perquè...
Nosaltres no teníem cap previsió de visites, creiem que pot anar a molt més. Vull dir, jo, si digués que estem molt contents de com va la ruta templera, mentiria. Vull dir, podem anar molt més. Jo crec que també ens vam precipitar en la posta en marxa, és que tens un caramelo i el vols llepar i a la millor t'has d'esperar una mica perquè tingui més gust. Vull dir, per exemple, el tema de no disposar des d'un primer moment de les ulleres que ara disposem i els mòbils que ara disposem, o sigui, l'empresa que ens va fer tot el desplegament tècnic, d'alguna manera ens va dir, no patiu, doncs tu vindrà, la gent vindrà amb el seu mòbil, descarregarà una aplicació, la posarem aquí amb unes ulleres de cartró i això funcionarà. Això no és veritat, perquè el teu mòbil a la millor no té, també, que es diu giroscop, una cosa que ha de tenir a dintre i que no la té, i per tant no permet veure els 365 graus, després resulta que tu no t'ho vens amb la bateria prou carregada i no dona per poder fer tota la ruta, després resulta que tu no tens prou espai al disco per carregar aquella aplicació, i després resulta que el wifi que tenim a l'Ajuntament per descarregar l'aplicació pues pot amb el que pot, i tot plegat, doncs dius, bueno, pues això no normalment. Què hem fet? Hem comprat 15 ulleres, hem comprat 15 mòbils, i això, doncs clar, facilita moltíssim que la gent ve i pot fer-ho, no? Després, evidentment, la promoció, vull dir, en aquell moment vam tenir un premi de la Costa Daurada, que és un vídeo promocional que es va fer, aquest vídeo en aquell moment està passant per la televisió, es fan esports, o sigui, hem de fer molta més propaganda i hem de fer que doncs, el tema vagi a més, no? Vinc a, bueno, per tant, no estem contents, però estem treballant perquè això vagi funcionant, i sobretot és un tema de promoció, no? Però la ruta té molta gràcia, I tota la gent que d'una manera de he acompanyat o he promocionat perquè la vegin, la gent queda molt parada. A veure, ahir sortia que a Empúries han fet el gran no sé què de que pots veure una casa romana, però escolti, jo aquí a l'Espluga, i no som a Empúries, podem veure la reconstrucció d'aquest hospital exactament igual com es veu lo d'Empúries, si no desmereixo amb res lo d'Empúries, però vull dir que estem en sintonia amb la tecnologia que en aquest moment està imparant pel tema del turisme, no? Que ens falta és la promoció.
Hi ha un nou patronat de turisme des del qual això s'està...
Això començarà més, vull dir, el que és el patronat d'una cosa és la part institucional, però jo crec que això anirà a més quan realment es constitueix el que és el propi de la gent on hi participa la gent, els privats, que és el que s'està posant en marxa ara.
Ja et dic que anirem traient temes així com aquell qui és bombé, doncs, de tot, diguéssim. Llavors, pressupostos participatius. Es va fer una consulta fa un mes i mig. No sé si esteu contents de la participació que hi va haver.
No,
si
ja... no podem estar. A veure, és la primera vegada.
Era com una prova pilot, es pot dir.
Pilot, vull dir, aquest és un tema que és un davant, no? Vull dir, si cal... hi ha opinions de tota manera, eh? Vull dir, si dius, escolta, la gent se l'elegeix perquè porti un programa, hem tingut crítiques per dir, escolta, a mi perquè em consultes, a mi i em vau consultar per les eleccions i per tant, vosaltres feu i després ja us jutjarem quan s'acabi el període electoral i tornem a anar a les eleccions i ja direm si ho heu fet bé o malament. També hi ha hagut gent que evidentment li agrada.
Sembla que cada vegada va més cap als pressupostos, cap a la democràcia participativa.
Sí, però d'alguna manera, bueno, això és un equilibri que hem d'anar fent. Vull dir, pots dir, hi havia poc pressupost, la participació és baixa, és baixa, o sigui, però bueno, doncs una manera de començar, ja ho veurem, no? Jo penso que com a prova ha estat bé, mirarem doncs, de millorar de cara al futur i veurem fins on arriba, no?
I pot ser que se'n facin més.
Sí, segurament.
Potser amb més difusió prèvia o més explicació
dels projectes. Sí, i potser també amb més pressupost, amb coses de més nivell
de entitat. De sí.
Però dic, també em rebut la crítica, eh? Escolta, a mi per què m'obligui ara a tornar-li a dir que és el que vostè faci i ja et jutjaré, no?
Per cert, l'obra que es va triar, que és la millora de la plaça del Casal, quan es farà?
Bueno, quan acabem l'esborany. Quan acabem l'esborany de la plaça del Novè Centenari. És un gran inconvenient, eh? L'obra del Novè Centenari realment ens ha fumut moltíssim perquè era un tema que no esperàvem i que ens obliga, primer, a molt de temps i després a recursos que tampoc no pensàvem bé de destinar allà, no?
Escolta, un altre tema que també ha portat certa polèmica amb l'oposició. Es va jubilar el Pep Torres, hi ha entrat un nou Godzil, que és el Ramon Amigó, però l'oposició s'ha queixat que no hi ha hagut, no s'ha queixat de la persona en cap moment, però s'ha queixat doncs, dels criteris de selecció o que no hi ha hagut un procés de selecció.
Jo vaig explicar l'últim ple i ho repetiré. Vull dir, nosaltres aquest tema, vull dir, se'm preguntava si el tema de l'urgència és justificat o no justificat, no? Segurament que tècnicament no és justificat, però el procés en què es va fer. El Ramon Amigó és una persona que era funcionari de la Diputació. La Diputació, ho recordo perquè no té per què la gent saber-ho, és molt local. És administració del món local, no és govern ni de l'Estat ni de la Generalitat, no? Està en el mateix àmbit que és l'Ajuntament, no? L'Ajuntament és un món local i una derivada de l'Ajuntament és la Diputació, que és món local. Ell és funcionari de la Diputació i nosaltres vam estar parlant amb la Diputació per tal de que ens transferissin aquesta persona durant molt de temps, vam estar en converses perquè ja vèiem, doncs ja sabíem, evidentment, que el Pep es jubilava i volíem que ell entrés a ocupar aquesta plaça des de pagant nosaltres el corresponent. No demanàvem que la Diputació...
Això té un nom, no? És com una sessió de funcionaris.
Sí,
no?
té un nom tècnic. Sí. No? Això doncs, es va que sí, que no, i al final, doncs, quan és el moment doncs, de dir, bueno, escolta, ja no hi ha més temps, això s'ha d'acabar decidint, ens diuen que no, que no accepten fer aquest pas, amb el qual ens quedem en una situació absolutament desballestada. No? I al final, doncs, nosaltres tirem i diem, escolta, ens sembla, primera, que és una persona vàlida, segona, que ell ja era funcionari del món local, i després que d'allò. Com ha anat, que a la gent li és fàcil de criticar, que ha sigut una... Escolta, jo crec que al final, des de l'Ajuntament, tu també necessites que hi hagi gent amb validesa i gent que tingui una contrastada, una activitat. I et dic, i si va ser ell, i dius, i per què no un altre, és perquè ell ja era funcionari de l'àmbit del món local, i que nosaltres estàvem convençuts de que al final arribaríem a aquest acord amb la Diputació.
Això es farà algun altre tràmit?
Hi haurà d'haver un moment o altre, s'ha de fer un procés de selecció, s'ha de fer, però jo no em comproviava i dic que no hi poso plaça.
Més coses. Ahir es va fer a Poblet doncs, la primera jornada doncs, per elaborar el que es diu la Carta del Paisatge de la Conca, que és un tema que és a nivell comarcal, l'única s'ha impulsat per part d'un conseller d'aquí a l'Espluga, que és el Josep Maria Vidal, però hi va haver gairebé cap alcalde i va participar. Només hi havia l'alcalde Vimbodí, l'alcaldessa de Senan. A què atribueixes doncs, aquest poc interès per aquest tema? Perquè és un tema que ja fa molts anys que es parlava que s'havia de fer alguna cosa així, que el Priorat, per exemple, ja funciona des de fa molts anys, i que sembla doncs, que ara no acaba de tenir ni el suport dels mateixos alcaldes.
A veure, això es va aprovar amb un Consell d'Alcaldes que es tiraria endavant aquest tema. Els ajuntaments hi van estar d'acord, els alcaldes. Nosaltres, com a ajuntament, ho vam posar en el marc de l'últim ple i es va aprovar que l'Ajuntament de l'Espluga farà passos en aquesta línia, però jo crec que tot plegat I ha sigut massa precipitat el fer-ho, però doncs, és així. Ja dic, això no treu que l'Ajuntament ho va aprovar i farà el que calgui, però jo crec que ha faltat una mica d'implicació de la gent. I la prova és el que tu em dius, de que doncs, es fan coses que després no acaben d'assistir-hi els agents que hi han d'anar. No?
Però, bueno, ja i què s'ha de fer doncs, perquè això funcioni?
Bueno, jo crec que s'hauran de fer reunions amb la gent i conscienciació de la gent d'aquest tema, i després s'han de fer plantejaments també concrets de coses. No? Vull dir, nosaltres, com a, jo et parlo ara com a gent que ens preocupa, nosaltres hem d'acabar el POM sí o sí. Vull dir, és un tema d'aquests que l'hem d'acabar, no? Clar, vull dir, jo el que no, d'alguna manera, aquella cosa, dius, el que no hauríem de tenir és interferències del tema del paisatge, no? I després ja es faran les modificacions que es creguin oportunes, si s'han de fer, però nosaltres hem d'acabar el POM, no? I és un tema que dius, bueno, i això ens acabarà portant algun problema, el tema? Segurament que no, però és un tema que tens a la rereguàrdia, no? El tema del paisatge és complexa, tu parles del Priorat, és a dir, la gent que parli amb la gent del Priorat hi trobarà moltes opinions, eh? O sigui, el Priorat, que és un territori que a més té la sort de que, o en aquest moment és una sort, durant molts anys ho han patit, de que ha estat molt poc modificat en el seu paisatge, perquè ha sigut una economia molt basada en l'agricultura, que ara tenen un filó fantàstic amb el tema del vi, però durant molts anys han patit, hi ha molta gent que pateix també, eh? Vull dir, no és un tema gens senzill d'assimilar, és un tema que s'ha de fer. I després també, a vegades, hi ha gent, i no parlo per Josep Maria en aquest cas, veus coses de gent, l'altre dia, no? Una persona que es permeti dir que la conca és agrícola i que o sigui, no té en compte que hi ha una indústria, és que està fora del món. Vull dir, que vulgui idealitzar una conca com si la indústria no existís, doncs dius, fantàstic, eh? Vull dir, jo no hi vull ser en aquesta conca, eh? Vull dir, a mi m'encanta el paisatge, però jo vull que hi hagi aquesta indústria, perquè si no, ja veuràs quina conca viurem. Vull dir, per tant, també, a vegades, la gent que predica ha de saber què diu. Evidentment, l'opinió, dius, és lliure, d'acord, però després, doncs, quan la sentim alguns alcaldes, i no et parlo dels de Convergència, eh? Jo la conversa aquesta la tenia amb un alcalde d'Esquerra, eh? Esclar, jo quan sentim que hi ha una persona que parla d'una conca que no sap o que no vol reconèixer que hi ha una indústria implantada importantíssima i parla d'un altre món, dius, a mi aquest no m'interessa, no m'hi posaré al costat. I per tant, també ull a l'hora de qui són la gent que fa les prèdiques, perquè a millor perjudica més que no t'ajuda, no?
No, en tot cas,
suposo. I no parlo de Josep Maria, no estic parlant de Josep Maria.
Si es fa també la carta aquesta del paisatge, justament per ordenar totes les coses, i la indústria també hi ha de cabre, evidentment el paisatge també en forma part i no la traurem pas, diguem-ho.
Sí, però hi ha gent que ho ignora, eh? I et dic, i no era una conversa entre dos alcaldes, un d'Esquerra i jo, eh? Vull dir, no era de dintre d'un altre mateix.
En tot cas, ja veig que això de la carta del paisatge, igual que el tema del parc natural, que no traurem ara aquí, perquè és d'aquells, igual que el POM que tu has tret, però tampoc traurem ara aquí, són temes que m'aniré apuntant aquí, que igual que el pavelló ha sortit encara bé, cada vegada que ens hem entrevistat, sortirà a partir d'ara.
Aquesta és la sort que tenim.
I em vaig guardant aquests temes, i escolta, tenim 6 minuts i hi ha un tema que volíem treure, que hi ha un tall preparat des de fa estona, ja, que ja el Gerard aquí s'està esperant, que anem a parlar del vi, que ara també hem parlat del vi, que el vi fa sang.
La ruta de les Canyapobres, que és la novel·la més editada de Narcís Oller, fins ara no se sabia quina era la seva localització i resulta que passa a l'Espluga. I passa tant a l'Espluga com que les Canyapobres tenia el magatzem al carrer de la Pedrera, que és el que va, que comunica la Pedrera del Poble, que se n'hi diu també les Roques del Guineu. El Guineu és unes Canyapobres, per tant, aquí ja ve el primer element d'identificació de la població amb la novel·la. Aquesta ruta l'estrenarem durant el festival El Vi Fa Sang i la començarem amb un recorregut que va des de l'estació, el tren arriba a l'Espluga el 1865 i és un element molt important a la novel·la. Anirem baixant, seguirem la ruta del carrer dels Ametllers, pujarem fins a la plaça del Castell, anirem recorrent els carrers del centre, per exemple, la fonda on anava aquest personatge a fer tractes amb els pobres per escanyar-los, és a dir, que els hi feia préstecs, que és l'antiga fonda del Comercio. Anirem seguint a Casa del Notari, Casa de les Canyapobres. És un recorregut realment curiós i molt interessant.
Sentíem a la Margarida Aritzeta, que és una escriptora molt reputada de Valls i que és qui ha descobert, no? Pràcticament es pot dir que Les Canyapobres, que és una de les novel·les més famoses doncs, de la literatura catalana, pràcticament es pot dir que està
situada a l'Espluga. Això...
Ha sigut una novetat interessant, no? Ha sigut una cosa d'aquelles... Bé, hi ha algú que ens ho discuteix, eh? Hi ha els de Vilanova que ens discuteixen aquest tema, però bé, sembla que finalment doncs, la Margarita té raó i això anirà d'aquesta manera. I ha sigut una sorpresa total, eh?
Aquesta ruta que parlava ella, que es farà amb motiu del Bifassant, que ara també anarem parlant d'això, serà ja definitiu? Vull dir, ja s'implantarà a partir d'ara doncs, com un atractiu més o només serà puntual per aquesta vegada?
S'ha dit té un llibretó, o sigui, la Universitat de Rovira i Virgili fa l'edició de lo que és tota la ruta aquesta, i per tant aquest tema quedarà, i quedarà com un element més que si hi ha una gent que fa rutes literàries, no? Quedarà com un element més per poder fer, vull dir, quedarà en l'àmbit del món turístic d'aquí a l'Espluga, i si algú doncs, la demana, doncs es publicitarà, es publicitarà aquesta ruta i evidentment anirem aprofitant per fer-la, no? El Narcís Oller és un llibre que ha llegit gairebé tots els escolars de Catalunya, perquè era lectura quasi obligatòria de molta gent, i això fa que sigui molt editada, molt coneguda, i per tant, doncs, que, bueno, pot haver gent que tingui interès en veure aquest escenari natural, que alguns estan ben conservats.
Això es fa amb motiu del Bifassant, que també es va preinaugurar, diguéssim, divendres passat, també amb alguna xerrada de l'Institut i alguna altra presentació. Com es presenta aquest any el Bifassant? Deies que estàs content perquè cada vegada sembla que s'impliqui
sí,
més gent.
Sí, el primer
no?
any va semblar, quan vam analitzar què havia passat, que havia quedat una cosa molt, molt tancada amb la gent que ho fèiem, l'Ajuntament, la gent que hi participava molt directament, els escriptors que havien vingut de fora, però que el poble va dir, bueno, què passa aquí, no? Què és això del Bifassant, que la gent no sabia. El segon any hi va haver més implicació, tot el tema de la Unió de Botiguers va ser important per donar aquest nou impuls, i enguany se fan ja tota una sèrie de coses, aquestes xerrades als instituts, a les escoles participen, hi haurà també l'obra de teatre, la ruta de les canyapobres, un espectacle infantil vinculat també al món aquest de la intriga, i a poc es van fent tot un seguit de coses perquè l'Espluga s'ho acabi sentint. Jo crec que és una oportunitat, vull dir, a vegades trobem a faltar doncs, coses que portin gent aquí, que ens donguin també un ressò com un poble amb un àmbit cultural important. Jo crec que el fet que es presentin, vinguin 28 escriptors a presentar el seu llibre, que vingui molta gent de les taules rodones que són de l'àmbit, no? O sigui, el Gorina, no? Vull dir que vindrà a parlar del tema de la música en la novel·la negra i tot aquest. Bé, doncs això no acaba de fer un ressò doncs, d'un poble que té un interès cultural i que surt de moltes xarxes en uns àmbits determinats. Això no és multitudinari, però sí que doncs, és un àmbit cultural important que nosaltres creiem que també és important que l'Espluga es posicioni com ja està posicionada, gràcies també a la Fundació Carulla i a moltes coses de que tingui aquest paper de l'Espluga, doncs, té un aspecte turístic però cultural. A mi sempre em va agradar molt la frase del Yuri que ens va dir que l'Espluga intenta fer pedagogia amb el seu turisme.
Ens anem posicionant i ja per acabar, enguany celebrem el centenari del Muntanyola. També.
Sí, això estarà molt bé, i és una figura molt local.
En parlarem més a partir d'ara.
En parlarem més. No? I es faran moltes coses, no només a l'Espluga, a Sant Anna, a la Selva, a Mont-ral, a Vilaseca, a Salou, a Tarragona, a Reus, però tornarem a posar en primer nivell el Muntanyola, una persona, un capellà, per tant, un religiós, un patriòtic i un poeta.
Doncs escolta, estarem pendents del que passi a partir d'ara amb això, suposo que es presentaran els propers dies, tinc entès, ja ens en farem ressò, òbviament, en aquesta emissora. Escolta, ja falten 40 segons, vull dir, se'ns ha fet curt això, ja, com sempre, amb això sí que no ha canviat, hem canviat els estudis, hem canviat el model.
Ens volies i no vaig deixar,
Sí, encara sort, doncs, no? Vull dir, a vegades diu que la gent es fa avorrit i hem intentat introduir talls, intentarem fer una mica més a més a partir d'ara. No hem parlat aquesta vegada, hem dit que hem tingut temes, doncs, el POM, el parc natural, la carta del paisatge, el tema sobirania també és un tema que recurrent que anàvem parlant. Ens deixarem el tema per d'aquí 3 mesos quan tornem a parlar amb tu, perquè suposo que estarem més calentet el tema sobiranista, i llavors si algú l'ha trobat a faltar en tornem a parlar quan ens acostem a la realitat, que sembla que s'acosti. Moltes gràcies, David.
Moltes gràcies,
i moltes gràcies als oients. Podeu sentir això una altra vegada als podcasts i ens tornem a veure d'aquí a un mes o unes setmanes.
Adéu-siau.